Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per començar la primavera meteorològica, que esperem es presenti plujosa com toca. De moment avui, sol al matí, núvols a la tarda, amb risc d'alguna gota.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Bon dimarts, 1 de març del 2022. Nou dia, nou mes, nou supermatí i nova actualització de la situació que hi ha a Ucraïna per obrir aquest supermatí d'avui. Avui vam saber, per exemple, que la primera reunió entre Ucraïna i Rússia ha acabat sense acords. Les delegacions de Kiev i Moscou van iniciar aquest dilluns passat les negociacions a Bielorússia per rebaixar les tensions del conflicte que va esclatar dijous passat amb la invasió russa del seu país veí. Després de 5 hores de conversa, Mikhailo Podolyak, assessor del president ucraïnès, ha afirmat que les negociacions són difícils, però que no hi ha ultimàtums obligatoris de moment. La part russa encara està molt esbiaixada pel que fa al procés destructiu que van iniciar, diuen des de la banda ucraïnesa. Per tant, una mica, de moment han parlat, però han quedat que quedaran, sense arribar a concretar massa més. Al seu torn, el president espanyol, Pedro Sánchez, va descartar ahir, en unes declaracions fetes a Barcelona mateix, que descartava enviar material ofensiu a Ucraïna fora dels mecanismes conjunts de la Unió Europea. A preguntes va dir això de la premsa. Aquestes són les dues actualitzacions sobre aquesta situació que hi ha a Ucraïna. Tornem a casa nostra, que és el nostre negociat, el negociat de Ràdio Capital i el negociat d'aquest programa, per explicar-vos les notícies més destacades de casa nostra, i ho farem, com sempre, amb la gent de la nostra redacció. Anna Salvador, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Eugènia Goll, bon dia. Ara va venint l'Eugènia. Eugènia Güell, bon dia, ara sí.
Bon dia, Miquel.
I havíem d'obrir el micròfon. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Sergi Villena.
Hola, bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
I us expliquem que la comunitat ucraïnesa de l'Empordà recull material per enviar justament al seu país, Anna.
Ara mateix hi ha alguns punts de recollida establerts a Girona i en diferents municipis del Baix Empordà, com per exemple Calonge i Palafrugell. Una de les organitzadores d'aquestes recollides explica que el més necessari són eines de protecció pels soldats, com cascs, i kits d'emergència i medicament.
I al seu torn, la coordinadora d'ONGs de Girona desaconsellava ahir les recollides solidàries i aposta per fer donacions a entitats ja existents. Eugènia.
Afirmen que les campanyes poden distorsionar l'economia local per l'arribada de materials de fora i també podria fomentar la corrupció. Per altra banda, recorden que moltes vegades les recollides no responen a les necessitats reals de la gent que pateix l'emergència humanitària i, per tant, acaba suposant un repte logístic i pot arribar a ser un destorb,
deia l'Eugènia. I ahir coneixíem a última hora que l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, assumirà un càrrec de diputada al Parlament de Catalunya, Anna.
Selva ha explicat a Ràdio Capital que encara aquesta nova etapa amb il·lusió i molt respecte. Assegura que una de les seves prioritats serà garantir que el Baix Empordà i totes les comarques gironines se sentin representades al Parlament.
Doncs veurem com representa Maite Selva a les comarques de, a la comarca del Baix Empordà al Parlament de Catalunya, tan bon punt prengui l'acte de diputada. I parlant de diputacions, la Diputació de Girona ha creat una guia per fomentar la participació ciutadana als micropobles, Sergi.
La Diputació de Girona ha creat una guia per fomentar un reglament de participació ciutadana en micropobles. L'objectiu és ajudar els ajuntaments petits amb el foment de la participació ciutadana.
Doncs participació ciutadana que des d'uns anys cap aquí sembla que s'hagi, vaja, no posat de moda, perquè a més, òbviament, cada vegada que la ciutadania participa directament en els processos de governança, això és positiu. Però dèiem participació ciutadana, que ja que sembla que ha arribat per quedar-se, doncs que menys que ajudar una mica a empènyer-ho perquè aquesta participació cada vegada sigui més massiva, que és una de les assignatures pendents, sembla que els quòrums d'aquestes participacions siguin cada vegada més alts. 8 i 4. L'associació El Trampolí va passar ahir pel supermatí a l'espai Veus de l'Empordà, que presenta cada dilluns la Marc Coll, i explica que visibilitzen o volen visibilitzar i normalitzar la vida de les persones amb discapacitat. Maria.
La Maite Cobos, presidenta de l'entitat, la Cristina Bagés i l'Anna Rosselló, usuàries de l'associació, han visitat les Veus de l'Empordà amb la Marc Coll. Formen part d'una associació pionera al Baix Empordà, ja que ajuden a persones amb discapacitat psíquica.
Entrevista que podeu veure a través del nostre web i la podeu veure en format audiovisual, ja que és una entrevista feta des del nostre estudi de radiovisual que tenim situat a Palafrugell. Dèiem, podeu veure el vídeo sencer de l'entrevista a radiocapital.cat. I ahir sabíem també que la Fiscalia ha pactat per un abusador que va perpetrar el seu fet a Palafrugell una pena que no haurà de complir.
La Fiscalia va pactar ràpidament amb la defensa sense presència de la víctima. La menor de 14 anys va patir els abusos en un cotxe de Palafrugell el juny de 2020. No va poder assistir al judici perquè la seva mare estava confinada i, per tant, no podia acudir al judici sense els seus tutors legals.
Successos. A la ribera del riu Ter, a la zona de Jafre, van cremar ahir 1.800 metres quadrats.
La zona cremada eren canyes que vorejaven el riu. Les flames van saltar a l'altra banda del riu i va afectar uns 30 metres quadrats més. L'avís als bombers va ser sobre les 11:05 del matí.
Doncs els detalls d'aquest petit incendi us els explicarem d'aquí una estona. Bé, diem petit, malgrat que cap incendi és petit. També aquest cap de setmana hem sabut que Santa Cristina abordarà la problemàtica dels gats de carrer amb l'assessorament de la Universitat de Girona.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro estudia ordenar i gestionar les poblacions de gats de carrer arran del treball de final de grau d'un estudiant de la UDG, on es tracten les causes i les possibles opcions de gestió.
I a les 8:06, temps per la informació esportiva, per l'actualitat esportiva, una altra exhibició de Del Metxal que es va produir a les portes del Mundial Indoor d'Atletisme, Sergi.
El palamosí va aconseguir aquest cap de setmana una nova fita en el seu palmarès, proclamant-se campió d'Espanya en pista coberta en les modalitats de 1.500 i 3.000 metres. En la prova disputada a Ourense, Metxal no va donar opció als seus rivals i va signar un doblet històric que s'afegeix als dos que ja havia conquerit el 2015 i el 2018.
8:07, temps pel temps. Marc Vila, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quin canvi, si és que ens portarà algun canvi de temps aquest inici de març, Marc?
Comencen a faltar pocs dies per canviar el discurs de la previsió meteorològica i això s'agraeix. I ho agrairà més el medi faltat de precipitació. Ahir ja ho explicàvem a la informació meteorològica que la nostra comarca està en catalogació de sequera entre moderada i forta segons l'índex de precipitació estàndard que avalua aquesta variable. I semblaria que tot apunta que el dijous trencarem la dinàmica i regarem una mica més. Esperem que sí. De moment, avui dimarts, tenim un dia bàsicament assolellat, sobretot ara al matí. La tarda serà una mica més ennuvolada, amb risc d'alguna gota, però si es dona seria poca cosa i suau. Les temperatures aniran dels quasi 0 graus matiners que estem tenint en aquest moment als 17 al migdia. Un nou dia amb molt contrast entre el dia i la nit, entre el matí assolellat i la tarda més ennuvolada. Un dia amb components de primavera meteorològica, que avui mateix comença.
Doncs primavera meteorològica, deia en Marc, que avui mateix comença, o no ho entes bé jo, això. De moment fem un repàs per les temperatures, perquè el que sí que és una evidència és que avui les temperatures són una mica més fredes. D'entrada, a Palafrugell hi trobem la mínima de la comarca amb 3 graus i mig. Si volem buscar la màxima, l'hauríem d'anar a buscar a Sant Feliu de Guíxols, on el termòmetre marca 9 graus positius. També al nord de la comarca, al Bons, on la temperatura és de pràcticament 9 graus. I 9 són els minuts que passen de les 8 del matí. Ja sabeu que al Submarmatí tenim temps per l'entreteniment, tenim temps per la informació i tenim temps també per l'opinió. Opinió que avui ens arriba en forma de comentari de la mà de l'escriptor bisbalenc Pere Marull.
L'esport és una de les millors eines educatives que hi ha, i no pels consagrats tòpics sobre els valors, l'esforç i etc., sinó perquè ens enfronta la més elemental naturalesa humana. No debades, l'esport moltes vegades és concebut com la manera de lidiar conflictes d'una manera més civilitzada que la guerra. Una mena de joc substitutiu, vaja, però que en un pla simbòlic ve a tenir el mateix significat. Aquest és l'esperit dels Jocs Olímpics, sense anar més lluny, on durant uns dies podem validar la nostra superioritat davant l'altre, el de fora, el d'un altre país, aconseguint més medalles. Això funciona perquè, efectivament, l'esport mou els nostres instints més primaris, tant si el practiquem com si l'anem a veure. Ens transporta als nostres ancestres més tribals, som nosaltres contra ells i sempre aspirem a imposar-nos. És això dolent? No necessàriament, i aquí és on entra en joc la vessant educativa de l'esport, que ens ha de fer conscients d'aquesta realitat. Tots portem un hooligan a dins, que ens fa veure sempre que el penal és claríssim a l'àrea contrària, que ens fa que escoltem només allò que volem escoltar, Ser-ne conscients, saber que portem aquest hooligan a dins, ens fa millors persones, perquè podem controlar-lo i dominar-lo, i aquesta és la millor lliçó que l'esport ens pot ensenyar. I això ho hem de fer des de la base, i no passa només per ensenyar valors de fair play als petits jugadors. Passa també per educar els pares, per fer-los veure que ells són, som, els hooligans més grans dels nostres propis fills, i que per això mateix moltes vegades la mirada que projectem sobre el partit i sobre l'esport en general és una mirada esbiaixada. I aquí és on entra en joc l'importantíssim paper dels àrbitres, especialment els de les categories de formació, i per això és imprescindible que ensenyem als pares a respectar-los, entendre que es poden equivocar i que s'equivocaran, i que no passa res. Potser heu vist el famós vídeo viral de l'última final de la Copa del Rei de bàsquet entre el Madrid i el Barça amb l'àudio dels àrbitres. Si no ho heu fet, us el recomano. És tota una lliçó de com les passions més primigènies i genuïnes que en genera l'esport també hi ha espai per fer-nos millors com a persones que formaran part d'una societat més agradable.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half my.
Fills my arms tonight. Sky of lonely.
El disc es va publicar el 30 de juliol del 2002. El disc es diu The Rising i el va signar Bruce Springsteen amb els seus correligionaris de la E Street Band. Després de la seva publicació va tenir molt bones crítiques positives. Tot i que la gran majoria de cançons van ser les va compondre abans dels atacs terroristes de l'11S de Nova York del 2001, Springsteen, diuen, es va inspirar pel disc pocs dies després dels atacs, quan un desconegut, diuen, que el va aturar en el seu cotxe i li va dir: "Ei, ara et necessitem." The Rising, crec que és una bona cançó per començar aquest dimarts 1 de març, una bona cançó que ens aixeca una mica l'esperit, que ens aixeca una mica l'ànim, una cançó per animar després de la caiguda, com diu aquell, sempre després de la tempesta sempre arriba la calma. Cançó que enviem també a tota aquesta gent que ara mateix està en conflicte a Europa, a l'est d'Europa, a Ucraïna. Un quart i un minut de nou, fem una petita pausa i de seguida ens posem amb l'actualitat de l'Empordà.
Els dies 5 i 6 de març arriba l'Estocada, la fira rebaixa als carrers de Palafrugell que tots esteu esperant. I aquest any, a més, el dia 5 tots podreu fer esport a la plaça de Can Màrio. Us hem preparat una masterclass amb els nostres centres de dansa associats, on podràs gaudir de l'esport i fer activitats com aeròbic, zumba, ioga, badipam. Així que aquest any passeja, compra i fes esport a l'Estocada. T'esperem els dies 5 i 6 de març a Palafrugell amb més ganes que mai. Organitza Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i dos minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La població ucraïnesa del Baix i l'Alt Empordà s'organitza per recollir diferents materials i enviar-lo a tropes i a civils d'Ucraïna, país atacat pels russos, com sabeu, des del dijous 24 de febrer, Anna Salvador.
Una de les persones que organitza les recollides de materials a l'Empordà és Anna Kavatsiuk. Va néixer a Ucraïna i va arribar a Catalunya quan tenia 9 anys. Actualment viu a Figueres. L'Anna explica que aquesta recollida va començar de manera personal, però que ràpidament s'han afegit a col·laborar voluntaris, empreses i fins i tot farmàcies que han donat medicaments. Detalla que el més important ara mateix són eines de protecció pels soldats i kits d'emergència mèdica.
I el que més demanen són, ara pels nois, xalecos antibales de protecció a nivell 4-5 demanen, i cascos. També demanen coses com... Això és el més difícil d'aconseguir, però estem buscant la manera on els podem aconseguir i enviar-los. També demanen coses com... mantes calentes, llanternes, piles... El que més també demanen són productes de calmants, analgèsics, o sigui, kits d'emergència.
Ara hi ha alguns punts de recollida establerts a Girona. A més, molts grups i associacions del Baix Empordà han anunciat en els últims dies els seus propis punts de recollida a diferents municipis com Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Palafrugell. A la nostra web radiocapital.cat es pot consultar la llista completa dels punts de recollida a la comarca. A més, és una informació que estem ampliant a mesura que van apareixent més punts de recollida.
Punts de recollida i manifestos en suport al poble ucraïnès que es van succeint al llarg i ample. I com es fa arribar aquest material a Ucraïna, Anna?
El material es porta a Polònia. Un cop allà, l'Anna explica que s'estan preparant passes verds per deixar passar l'ajuda a través de la frontera amb Ucraïna.
Sí que estan organitzant el que es diuen passes verds per portar aquesta ajuda. El que es fa és allà al costat de la frontera, de part de Polònia, mm-hmm. Hi ha uns punts, unes naus, que és on s'aporten totes les ajudes. I el que es fa, gent del costat d'Ucraïna, venen amb camions, ho carreguen, tot perquè hi hagi més ordre, i el que fan és enviar-ho primerament a les ciutats més necessitades.
Anna Kavatsiuk que explica que la comunitat ucraïnesa que viu a Catalunya, tot i estar bé, ho passa malament perquè pateixen pel benestar dels seus amics i familiars. És per això que han buscat maneres d'ajudar des d'aquí.
Clar, directament aquí estem bé, però no podem estar bé del tot sapiguent que tenim familiars, amics, veïns que ho estan passant malament, que no saben quin moment pot ser l'últim. L'única solució que hem vist és ajudar sinó és directament els nostres familiars ajudar les persones que ho necessiten més en aquest moment.
Doncs pot semblar contradictori, però també té el seu sentit. La coordinadora d'ONG Solidàries de Girona ha desaconsellat fer recollides d'aliments, roba o medicaments en situacions d'emergència humanitària com la que s'està vivint a Ucraïna. La plataforma d'entitats gironines aposta per fer donacions econòmiques a les ONGs que hi hagi sobre el terreny i que permeten fer accions de manera més immediata, Eugènia.
A més, diversos portaveus de les entitats gironines afirmen que les campanyes poden distorsionar l'economia local per l'arribada de materials de fora i també podria portar a fomentar la corrupció. Per altra banda, recorden que moltes vegades les recollides no responen a les necessitats reals de la gent que pateix l'emergència i acaba suposant un repte logístic i pot arribar a ser un destorb. Si arriben materials de fora, representa una pèrdua d'ingressos pels productors locals. Per contra, si es dona diners a una entitat en concret, aquest pot comprar-los a productors locals, de manera que es contribueix al motor econòmic del país. Els conflictes bèl·lics i desastres naturals, ja ho sabem, provoquen sovint situacions d'emergència humanitària i les imatges desperten iniciatives solidàries carregades de bona fe, com ara, per exemple, doncs això, la recollida de materials. Però moltes vegades, segons aquesta ONG, fan una mica l'efecte contrari. A més, també suposen un impacte ambiental, ja que el transport del material fins a la destinació implicaria l'emissió de CO2 en la majoria de casos. I, a més, aquest material pot fomentar la corrupció en determinats països.
Per altra banda, el conjunt d'ONG gironines apunten que els materials podrien no respondre a les necessitats reals que tenen els habitants de les zones en conflicte.
Sí, la membre de la Comissió de Cooperació del Col·legi de Farmacèutics de Girona i de l'entitat Àfrica Viva, Anna Bonmatí, assegura que el millor és no fer donacions de medicaments. Segons ella, cal saber què els fa falta i no portar medicaments que sobren. Així doncs, animen a col·laborar amb el poble ucraïnès fent donacions econòmiques a Metges Sense Fronteres, Càritas, Creu Roja i UNICEF. Es tracta de quatre entitats amb representació gironina que estan portant a terme diversos projectes d'ajuda humanitària a Ucraïna i que ja han obert campanyes de donacions econòmiques.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Doncs feu de seguida, hi ha gairebé 3.000 persones que cada dia reben aquest butlletí informatiu. És el nostre informatiu del migdia que enviem cada dia en format digital. I ara mateix és un quart i mig de 9 del matí.
Supermatí.
Us expliquem que Maite Selva, l'alcaldessa de Begur, ha assumit el càrrec de diputada al Parlament de Catalunya. Ho fa per la seva formació Junts per Catalunya. A Ràdio Capital hem parlat amb ella per saber com encara aquesta nova etapa.
Doncs Maite Serra assegura que assumeix aquest càrrec amb il·lusió i entusiasme, però al mateix temps amb respecte, tal com diu que va fer amb l'alcaldia de Begur. En aquest sentit, Maite Selva explica que una de les seves prioritats com a diputada és garantir que el Baix Empordà i la resta de les comarques gironines se sentin representades al Parlament.
Intentar que els 36 municipis que conformen la nostra comarca, el Baix Empordà, se sentin representats, es sentin cuidats, tinguin el Parlament més a prop, que no vegin el Parlament com un ens que els hi queda lluny.
Preguntada sobre si aquest nou càrrec de diputada afectarà les seves funcions com a alcaldessa, Maite Selva assegura que seguirà amb la seva feina com fins ara. Tot i això, explica que té confiança en el seu equip si mai cal delegar algunes funcions.
No tinc intenció de canviar cap de les meves responsabilitats assolides i promeses en el juny del 2019. Ben segur que si algun dia o algun moment no hi arribo, tindré algú que em donarà un cop de mà, el mateix que faig jo amb qualsevol dels nostres companys i companyes de govern, i per tant el que he dit, el treball en equip dona aquesta possibilitat de on no arriba un, arriba l'altre.
Doncs veurem també com desenvolupa aquesta tasca de diputada, i el dia que tornem a parlar amb ella, i vam parlar la setmana passada, el dia que tornem a parlar amb ella, dèiem, valorarem o plantejarem amb ella si hi ha alguns projectes específics sobre el Baix Empordà i li preguntarem per temes concrets. Aviam com es poden defensar des del coneixement del territori i en aquest cas en l'àmbit del Parlament, on es fa política. I on es fa política també en termes de mirada social és a través dels processos participatius. Ahir la Diputació va publicar una guia per fomentar la participació ciutadana, en aquest cas en els micropobles, que són aquells de menys de 300 habitants. La Diputació de Girona ha creat aquesta guia per fomentar un reglament de participació ciutadana, dèiem, amb un objectiu que és el d'ajudar els ajuntaments petits en el foment de la participació i en la millora d'aquests processos, Sergi.
La guia l'ha elaborat el personal de la Diputació i les consultores Cristina Valls, d'Idees Social Design, i Roser Solà Morales, de La Malla, amb la col·laboració de tècnics i diversos càrrecs electes de municipis petits de les comarques gironines. A través d'aquesta guia, els consistoris podran elaborar una normativa pròpia que vinculi un model de governança amb la participació de la ciutadania. Si els ajuntaments creen la normativa seguint la guia, s'asseguren que els processos participatius tindran validesa jurídica. D'aquesta manera, els micropobles i municipis petits de les comarques gironines ja tenen una nova eina per fomentar la participació ciutadana. Es tracta d'una guia elaborada per la Diputació de Girona que acompanya els ens locals a crear una normativa de participació pròpia que doni cobertura legal a tots els processos endegats perquè els veïns del municipi decideixin sobre determinades inversions o polítiques públiques.
Al llarg d'un any s'ha treballat conjuntament entre la Diputació i els micropobles i municipis petits fins a tenir aquest recurs que s'ha acabat ara, oi, Sergi?
Exactament. La diputada de la Diputació de Girona, Eva Vinyoles, ha remarcat la importància de garantir la participació i la transparència entre els ajuntaments i els veïns. En pobles petits, aquesta interacció és constant i per això calia donar eines, espais i mecanismes per a la participació ciutadana. La guia està a disposició de tothom i per això s'ha penjat a la pàgina web de la Diputació de Girona i es pot descarregar de forma lliure. A més, el Servei de Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència la farà arribar a tots els municipis petits i micropobles de la demarcació.
Gràcies, Sergi. 3 minuts i 2 quarts de 9. I el Veus a l'Empordà d'ahir dilluns, el Trampolí, associació pionera a Europa i al Baix Empordà, per fet de treballar amb persones amb discapacitat psíquica, associació històrica ja de la nostra comarca, per altra banda. El Veus de l'Empordà, dèiem, ahir vam parlar amb el Trampolí, amb la Maite Cobos, que és la presidenta de l'entitat, i també amb la Cristina Bages i l'Anna Rosselló, que són dues usuàries de l'entitat. Maria.
El Trampolí és una entitat viva que atén a persones amb discapacitat psíquica. La voluntat del col·lectiu és visibilitzar i normalitzar la vida que duen a terme les persones que tenen aquest tipus de discapacitat. També pretenen trencar estereotips generalitzats en l'àmbit social.
Perquè vam començar fa 20 anys, ara d'aquí a 3 anys celebrarem el 25 aniversari, i en aquella època, per exemple, al Baix Empordà o en llocs, no hi havia grups de teatre, no es visualitzava tant el col·lectiu, quedava molt més tancat en centres, no? I nosaltres vam voler trencar amb tot això.
La majoria de les activitats les financia l'entitat. Pretenen que tots els membres de l'associació puguin assistir a les diverses trobades i cursos que s'organitzen. Per això no se'ls demana que paguin. Un dels esdeveniments més destacats de l'associació és el teatre. És l'únic grup de teatre que està compost íntegrament per persones amb discapacitat psíquica del conjunt de teatre amateur de Girona. Fa anys que intenten crear teatre que no sigui mediocre i normalitzar-ho en l'àmbit social.
Maria, i a més de teatre organitzen també altres activitats?
A més, l'equip del Trampolí també du a terme activitats de ràdio, cuina, sortides, entre moltes d'altres. A la Bisbal d'Empordà tenen diversos espais per dur a terme les diverses activitats. Tot i això, estan iniciant les obres d'un projecte basat en l'ecologia, l'espiritualitat i el factor social per construir un local que centralitzi totes les activitats.
Sí, nosaltres ara estem en el procés de terreny, de tenir un terreny, que ja està molt avançat, i allà construirem. Tenim el projecte a nivell arquitectònic ja fet. És un projecte basat en diversos punts, com és l'ecologia també, perquè tots els elements de construcció seran ecològics. També basat en l'espiritualitat, perquè allà es faran coses, no? Yoga i coses d'aquestes. I basat en lo social i en lo harmònic.
Podeu escoltar la resta de l'entrevista a la pàgina web de Ràdio Capital.
Podeu escoltar-la i podeu veure-la perquè és una entrevista enregistrada en format audiovisual i que, com deia la Maria, podeu trobar al nostre web radiocapital.cat. I a 2:15 us expliquem que la Fiscalia ha pactat per un abusador una pena que no haurà de complir. La Fiscalia va pactar ràpidament amb la defensa sense presència de la víctima. No va poder assistir al judici perquè la seva mare estava confinada i, per tant, no podia acudir al judici sense els seus tutors legals, perquè estem parlant, en definitiva, d'una menor de 14 anys que va patir els abusos. Va passar en un cotxe de Palafrugell, va passar el juny de l'any 2020.
Tot i l'absència de la víctima, la vista ha seguit endavant, tal com afirma el Diari de Girona. La Fiscalia era qui s'encarregava de la defensa de la menor, ja que no s'havia personat com a acusació particular. Va pactar amb la defensa una pena de 2 anys per l'acusat, que va reconèixer haver abusat de la víctima i va pagar 500 euros d'indemnització. Els pares de la menor es mostren indignats. Es van assabentar de la sentència per la publicació que va fer el Diari de Girona. Es pensaven que se suspendria la vista, ja que ningú els va avisar que s'havia dut a terme. Els pares expliquen que se'ls va trucar a la tarda per dir-los que s'havia posat una ordre d'allunyament, però no se'ls va avisar que s'havia celebrat el judici. La sentència afirma que l'acusat no es podrà acostar a 200 metres de la menor durant 6 anys ni comunicar-s'hi. Tampoc entrarà a la presó si durant 4 anys no comet cap delicte. L'advocat Rafael Pedrique Jiménez explica que, quan la família afectada no es fa representar a través d'un lletrat, el fiscal és qui té la potestat per decidir pactar. El jutge decideix si es pot celebrar la vista sense presència de la víctima. El més ideal seria que s'informés a la víctima, i aquí no han tingut tacte, s'ha fet sense informar, explica el lletrat. La sentència és ferma i no es pot recórrer.
I per altra banda, un incendi en el capítol de successos. Un incendi, dèiem, va cremar 1.800 metres quadrats de vegetació en una de zona de la riba del riu Ter a l'alçada de Jafra.
L'avís als bombers va ser sobre les 11:05 del matí per un foc a la zona de Canterrers del municipi. La zona cremada eren canyes que vorejaven el riu. Les flames van saltar a l'altra banda del riu i va afectar uns 30 metres quadrats més. El cos d'emergències, que va comptar amb la participació dels agents rurals, va controlar l'incendi i cap a les 12 del migdia van donar-lo per extingit.
Doncs res, afortunadament no va anar més enllà. I de Jafra, al nord interior de la comarca, anem cap al sud, a Santa Cristina, que abordarà la problemàtica dels gats de carrer i ho faran a través de l'assessorament de la Universitat de Girona. Des de l'Ajuntament estudien ordenar i gestionar les poblacions de gats de carrer amb un treball de final de grau, gràcies a la feina que ha fet un estudiant de l'UDG en un treball de grau on es tracten les causes i també les possibles opcions de gestió, Maria.
Actualment hi ha aproximadament unes 32 colònies en el municipi que oscil·len entre els 5 i els 20 individus cadascuna. És per aquest motiu que l'Ajuntament començarà enguany a emprendre mesures de control amb l'assessorament de la Universitat de Girona. Pau Campassol, graduat en Ciències Ambientals, és l'artífex d'aquest projecte a través de l'elaboració del treball de final de grau. L'objectiu d'aquest estudi ha estat elaborar un diagnosi sobre la població de gats de Santa Cristina d'Aro a partir d'un seguiment de les diferents colònies. A partir d'aquí s'ha pogut conèixer l'impacte que aquestes generen i quines mesures es podrien aplicar per tal de minimitzar-lo. Un dels motius que generen l'augment de la població de gats és la sobrealimentació per part de persones que els proporcionen aigua i aliment. Aquest fet provoca que cada cop més gats acudeixin a aquestes zones de manera permanent. Un altre aspecte important a gestionar és l'esterilització dels animals. L'actual consistori ha doblat la xifra que es dedica a aquest tema i que actualment permet esterilitzar uns 60 gats anuals. Però la gran quantitat d'animals i l'entrada contínua de nous individus dificulta que aquest esforç sigui suficient. Un dels aspectes que ha tractat l'estudi de la UDG és justament l'opció de fer esterilitzacions concertades en certs nuclis de colònies per intentar assolir el 100% d'esterilitzacions en zones concretes de forma successiva.
Gràcies, Maria. Un apunt encara per l'actualitat esportiva. Més que actualitat, exhibició, la que va fer Adel Mechal a les portes del Mundial Indoor d'Atletisme. El palamosí va aconseguir aquest cap de setmana una nova fita en el seu palmarès, proclamant-se campió d'Espanya en pista coberta en les modalitats de 1.500 i 3.000 metres. En la prova disputada a Ourense, Mechal no va donar opció als seus rivals i va signar un doblet històric que s'afegeix als dos que ja havia conquerit, els anys 2015 i també 2018, Sergi Villena.
Dissabte ja s'havia imposat amb autoritat en els 3.000 metres i diumenge va completar una autèntica exhibició en els 1.500 amb rècord estatal inclòs. Amb un temps de 3:36.89, va superar amb escreix a Ignacio Fontes, que va ser segon, i a Saúl Ordóñez, tercer. Tal com va assegurar Mechal al final de la cursa, la seva il·lusió és competir amb el gran nombre de corredors etíops, que habitualment són els velocistes més experimentats del món, que es donaran cita al Mundial de Belgrat. El proper 18 de març començarà aquest campionat mundial en pista coberta, en el qual l'atleta palamosí hi té grans opcions de continuar engrandint la seva llegenda.
La Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos en el 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les Garoïnes, els restaurants de la Garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Ja un parell de dies d'ençà que la plaça Major de Verges comencés a bullir.
Supermatí, a Ràdio Capital.
I és que els membres de l'Associació de la Sopa de Verges van començar a preparar aquesta menja històrica. Durant els dies de Carnaval, el poble aconsegueix reunir un gran col·lectiu per servir aquesta sopa que es fa amb ingredients recollits casa per casa el diumenge anterior. Els més de 20 perols de sopa que hi havia a la plaça Major donaven de menjar unes 2.500 persones. I per conèixer més detalls sobre aquesta tradició, volem parlar amb l'alcalde de Verges i que al mateix temps és membre de l'Associació de la Sopa de Verges, Ignasi Sabater. Ignasi, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aquesta tradició de la sopa de Verges la teniu molt arrelada i coneguda a la zona del Baix Ter, però per qui no conegui la resta de la comarca, per qui no conegui d'on ve això, quin és l'origen d'aquesta sopa de Verges?
Mira, l'origen és que la sopa de Verges és hereva dels àpats que abans s'anomenaven de pobres, que organitzaven els senyors feudals a l'època medieval per tota la seva població. És un àpat tradicional de tipus ranxo que es menja en col·lectivitat a la plaça Major de Verges cada dimarts de Carnaval. La veritat és que és una de les dues tradicions més populars i més participatives que té el poble i que s'ha anat mantinguent des dels avantpassats fins a dia d'avui amb diferents canvis per anar-se, diguéssim, adaptant a l'actualitat, però la veritat és que és molt bonica de viure i, com he dit, es menja a la plaça Major, que és on passen les coses grans de Verges.
I quins són els ingredients que formen part d'aquesta sopa?
Els ingredients que, com molt bé has dit a l'inici, doncs es comencen a recollir el diumenge, aquest passat diumenge, amb el que s'anomena La Passada, que és una cerca vila per tot el poble. Doncs els ingredients que hi ha a la sopa, doncs es bullen 3.000 litres de ranxo amb costella, vedella, pollastre, cansalada, cigrons, mongetes, fideus, arròs, patates i cebes. Tots aquests ingredients es reparteixen en més de uns 25 perols, que, com molt bé has dit, serveixen a 2.000, entre 2.000 i 2.500, depèn de l'any, persones que assisteixen aquest dimarts a Verges.
Dic sort que ho feu una vegada a l'any, això, que si no hauríeu de fer aquí un congrés sí. D'endocrinòlegs, eh?
Exacte. Sort que només és un dia a l'any i la veritat és que el bonic de la sopa és compartir-la el mateix dimarts de Carnaval. També s'ha de dir que un perol va destinat en els diferents restaurants de Verges per tota aquella gent que s'aturi a Verges és festa local, però la resta, diguéssim, de municipis del voltant no, doncs tota aquella gent que vulgui aturar-se en els restaurants o bars de Verges també podran fer un tastet de la sopa. Hi ha un perol que es destina, diguéssim, en aquests restaurants.
Perquè parles del perol, ara estava veient la foto que il·lustra la notícia al nostre web, hi ha una ristra de perols molt grossos.
Sí.
Quina capacitat té cada perol d'aquests?
Ostres, ara això no t'ho sabria dir, però el que sí que és veritat és que cada any se'n fan entre 23 i 25 perols. I un d'aquests es destina al restaurant i la resta, doncs, molt... No te sabria dir la capacitat, però ja et dic jo que no en sobra ni una gota.
No, que no em passa res. Vaja, 25 perols a 2.000 litros. Vaja, suposo que deuen fer més d'una cocció, perquè si no toquen a 100 litros per perol.
Sí, sí, la veritat és que s'hi posen avui a les 7 del matí. Ens hi hem posat ja fa dies, però diguéssim el dimarts es comença a quarts de 7 del matí, que ja estan bullint. I se servirà més o menys cap allà a quarts de dues, les dues del migdia.
Va, Ignasi, dius, se servirà a quarts de dues. Això ho serviran la figura de les servidores, diguem-ne. Però quins altres personatges hi participen en aquesta sopa i quines funcions tenen?
Bé, la sopa és una de les associacions més participatives. És a dir, hi ha des de menuts a gent gran que porta temps treballant-hi. I ens trobem amb la peculiaritat de que la tradició porta que el grup que cuina, diguéssim, són tot homes i el grup de servidores són tot dones. Llavors, bueno, com he dit abans, les coses es van actualitzant i vull dir, abans, si mirem fotos, que després en parlarem, que hi ha una exposició de fotos, doncs si mirem fotos antigues, doncs veurem que la sopa, doncs amb el temps s'ha anat actualitzant i s'ha anat adaptant als temps, no? Llavors, sí que és tradició això, de que hi ha un grup de voluntàries del poble que un cop són els perols a la plaça, elles participen a l'hora de servir-lo.
Parlava de les fotos, de les imatges, aquesta exposició que vau inaugurar aquest passat cap de setmana. Què s'hi pot veure a les imatges? I ja posats, pregunto, hi ha alguna possibilitat que aquesta exposició voltés per algun altre poble del Baix Empordà?
Sí, la veritat és que ha estat un treball intens dels últims mesos que se'ns han fet arribar al fons fotogràfic d'en Joaquim Fort de Ribot, que havia estat relacionat amb el Mas de Dalt, aquí a Verges. En Joaquim Fort de Ribot era un fotògraf que va acompanyar durant molt de temps a l'Alexandre d'Olofeu i la veritat és que ens van portar un fons fotogràfic de ens pensàvem que era únic del 1967 i ara hem vist que també hi ha alguna foto del 1976. La majoria de les fotos exposades seran del 67. La mostra acull una cinquantena d'imatges, tot i que el fons fotogràfic n'hi ha més de 100. Llavors, la intenció és aquest any fem aquesta exposició, hem iniciat aquesta exposició i de cara a l'any que ve la intenció és fer un catàleg fotogràfic perquè per tothom qui vulgui poder-lo tenir a casa. Però la veritat és que són unes imatges extraordinàries amb un valor etnogràfic que posen en valor, no, aquesta comunió de tot el poble en una de les altres festes tradicionals i participatives que tenim.
No,
la veritat és que...
No, disculpi.
No, deia això, estarà oberta durant 15 dies en aquí a la sala polivalent de Verges i després la intenció és que ahir va començar a caminar, però com has dit, que puguem portar-la des del Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí o fins i tot en altres municipis on també són tradició els ranxos.
No sé si som a temps encara per una qüestió de litros de sopa de convidar gent de tota la comarca que hi vagi a la sopa, però si més no de veure aquesta exposició que està exposada on, de Verges?
A la sala polivalent, al costat de l'Ajuntament de Verges, durant gairebé cada dia, excepte el diumenge, i estarà exposada fins al 15 de març. Està exposada fins al 15 de març perquè després ja hem de començar amb els preparatius de la processó i Dijous Sant.
És la primera sopa i serà la primera processó de Verges post-pandèmia, bueno, post-pandèmia no, perquè tampoc s'hagi dit que tampoc s'ha dit que s'hagi acabat la pandèmia, eh? però exacte. sí que
tornar una mica la normalitat.
Sí, exacte, la primera, no sé si de prenormalitat, va, no parlem de post-pandèmia, parlem de prenormalitat. Hi ha alguna mesura especial que s'hagi pres per l'edició d'aquest any?
Bé, el que es va decidir és que els actes, diguéssim, passin tots a fora. Abans hi havia un ball que es feia a l'interior, es va decidir que de moment, doncs, per tornar a aquesta edició, doncs, faríem tots els actes, que són la majoria. Animació infantil, la passada cerca vila que vam fer diumenge, i després s'acaba el dia amb una gran ballada de sardanes a la mateixa plaça Major. La veritat és que a la sopa l'any 2020 encara es va poder fer, però el 2021 vam fer una edició en streaming per YouTube, que la gent del poble va poder cuinar la pròpia sopa a casa seva. L'associació van cuinar un parell de perols, que són els que es van repartint als restaurants, i la gent va cuinar des de casa seva. És veritat que es va cancel·lar, però d'alguna manera la vam viure diferent.
Bueno, aquestes coses online, però que estan molt bé, però que ja teníem ganes de tornar a la normalitat.
Eh? Exacte. I la veritat és que això es nota amb la gent del poble, amb la il·lusió, i amb, bueno, que hi ha ganes de la sopa de Verges, ja comença a notar-se les ganes de la processó de Dijous Sant.
Això li volia preguntar, la processó de Verges aquest any serà normal?
La veritat és que de moment estem treballant perquè així sigui, i com he dit, doncs, des de l'associació s'està treballant amb la il·lusió. De fet, hi ha una sèrie d'actes també, no?, que els anomenem i tornem, no?, de la processó, perquè hi haurà una presentació de tabals nous dels menages, hi haurà un acte popular amb un gran dinar popular per començar a fer bullir l'olla, mai millor dit avui, amb la processó i la dansa de la mort. I la veritat és que treballem perquè puguem, diguéssim, les entrades sortiran aviat a la venda i treballem perquè es pugui fer amb total normalitat.
Dèiem al començar aquesta entrevista que l'Ignasi Sabater és membre de l'associació Sopa de Verges, és també alcalde del poble i vaja, jo no me'n puc estar de preguntar avui, que és 1 de març, i avui està previst que es talli la carretera de la C-252 durant 10 dies per arreglar el pont de Verges. És evident que la carretera de Verges no és el nus de la Trinitat de Barcelona, i no cal connectar amb el RAC, per saber si té alguna afectació això, però sí que m'agradaria preguntar-li si, vaja, perquè he vist alguns comentaris o alguns posts a les xarxes que parlen de ei, compte que demà es talla el pont de Verges, haurem d'anar a voltar per sí. No sé quina afectació hi ha prevista arran d'aquest tall.
Bé, nosaltres ens vam avançar juntament amb el Departament de Territori a anunciar-ho molt abans. Bueno, molt abans, vull dir, hem anat fent informacions diàries gairebé. Després també vam fer una reunió amb els ajuntaments dels pobles del voltant, sobretot amb Torroella i Ullà, que són els que patiran ara el trànsit durant aquests 10 dies. I, bueno, esperem que els tempos es compleixin i que de l'1 al 10 estigui tallat, perquè després la intenció és que mentre es treballi es doni pas alternatiu. És una obra complexa per la situació que té el pont. També a Verges estem enmig de 4 carreteres, no?, que el trànsit és molt nombrós, però esperem que la informació hagi servit i que mica en mica, doncs, es pugui treballar amb tranquil·litat, però també que es compleixin els tempos, perquè si no després sí que sobretot la nostra intenció és que al mes de quan arribi l'estiu les obres ja estiguin realment avançades, no?
O sigui, en aquest país no hi ha obra pública o privada sense el seu corresponent retard, eh?
Per això ho dic, el desig és que segueixin els tempos que ens havien dit o no, que ens han dit, i que no hi hagi complicacions.
Alcalde, deixi'm preguntar-li, la fesomia d'aquest pont canviarà? És a dir, es posa el pont nou o es restaura, diguem-ne, s'arregla l'actual?
O sigui, el pont no es tira a terra, el que sí que es fa és rehabilitar-lo, evidentment canviarà, i el que jo penso que és més important i positiu, no només pel municipi de Verges, sinó pels del voltant, és que s'afegeix, diguéssim, un carril d'1,5 metres d'amplada per tots els vianants i ciclistes, que puguin passar, que ara era una aventura de mal gust travessar aquest pont si volies anar a peu o amb bicicleta. I la veritat és que la fesomia sí que canvia, tot i que no és un pont, diguéssim, que tiren a terra i el fan nou, sinó que el rehabiliten. I comencen avui per la part de dalt, diguéssim, traient tot el que és la calçada, i després aniran fent les reformes en els pilars i rehabilitar-lo.
Doncs bona oportunitat també aquesta ampliació del pont per poder-s'hi aturar al capvespre a veure una de les postes de sol més maques de l'Empordà, mirant riu Ter amunt en direcció Colomers, perquè realment no sé si mai un pont havia tingut una vista tan bonica a banda de ser funcional. Per tant,
sí,
aviam com queda el pont una vegada rehabilitat i aviam si és veritat que es compleix aquest termini de 10 dies. Ignasi Sabaté, alcalde de Verges, gràcies per atendre la nostra trucada i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia i sort.
Igualment.
Adéu, bon dia. D'aquí 10 minuts seran les 10 del matí. Estem a punt de tancar el supermatí d'avui, però abans, Josep Lluís Vidal, bon dia i bona hora. Ep, dèiem cap... Ara. Oi, quina manera de tallar-me el ritme. Hola, bon dia, eh?
Has vist que bé? És que té el micròfon tancat.
Ah, estàs tancat, molt bé. Doncs va, posem-li música aquí. I amb en Josep Lluís Vidal, cada dimarts...
Sempre em canvia la sintonia.
És que saps què passa? Que hi ha una música que diu Cinto, tecnologia i oci.
Canvia-hi el nom.
Clar, bueno, ja, noi, però escolta, el titular d'aquest programa no era jo i no, ja li canviaré el nom. Espera, va, posem-li una mica més de ritme. Va, som-hi.
Vinga, va. Ara.
Oh, noi, aquesta es diu EDM3. És que clar...
Saps què passa? Que jo sense la música corresponent no m'hi poso
Em poso en situació,
no
em
concentro,
ja
no em poso en situació.
Clar. Ah, no... Va, amb en Josep Lluís Vidal, cada setmana fem una mica de repàs a la cosa tecnològica vinculada, doncs això, tecnologia, oci digital, i avui hem de parlar-vos de Google Maps, que desactiva algunes funcions seves a Ucraïna.
Sí, de fet, una mica tothom està també fent algunes accions relacionades amb el conflicte de Rússia i Ucraïna. Una d'elles és Google, la multinacional, doncs, que ha decidit aquest cap de setmana, ho ha anunciat, desactivar les opcions, per exemple, que donen informació sobre les carreteres que estan més concorregudes. Saps les funcions aquestes que diuen, doncs, sí, hi ha tanta aglomeració de trànsit en tal punt del quilòmetre de tal carretera.
Sí, el Waze, sí.
O aglomeració de gent en centres comercials o en tal punt. Doncs això, a Ucraïna, Google Maps ho ha desactivat aquest cap de setmana, diuen, per una qüestió de seguretat per la població civil.
Clar.
Bueno, evidentment saps que les guerres avui dia, a banda del que estem veient aquests dies a Ucraïna amb els tancs, els míssils, el foc d'artilleria, també es lliuren a internet, amb la tecnologia, amb els ciberatacs dels que ara parlarem també, i Google Maps, evidentment, a banda de la tecnologia militar dels satèl·lits i tot plegat, doncs també és una eina que està a l'abast de tothom. Google Maps, però també Google Street View, per exemple, no? per localitzar
clar, punts estratègics,
o qualsevol emplaçament, no? Uh-huh. Doncs la tecnologia, com deia, i la tecnologia que està a l'abast de tothom, doncs és una arma també, evidentment.
Ahir llegia que el ministre encarregat de, no sé quin és el títol oficial, però el ministre que s'encarrega de la cosa de les telecomunicacions demanava a Elon Musk per Twitter que reorientés la seva xarxa de satèl·lits Starlink per garantir la continuïtat d'internet, de la connexió a internet, i que l'Elon Musk responia, deia, sí, escolta,
sí,
orientant els satèl·lits cap a Ucraïna perquè pugueu tenir connectivitat.
Precisament, i pensava ara fa poca estona sobre això mateix, no? O sigui, com és possible que encara hi hagi cobertura i hi hagi connectivitat a internet a Ucraïna, no? Perquè evidentment, tothom sap que avui dia internet és una infraestructura clau, no?
És el futur, internet és el futur.
Sí, aquesta frase feta, no? Però vaja, que no sé, em sorprèn una mica com encara hi hagi connectivitat, hi hagi comunicació, que mira, que molt bé, o sigui, que perfecte, no? Millor que sigui així, que continuï sent així i que no depenguem únicament de quatre coses que ens puguin arribar d'alguns mitjans de comunicació, però vaja, que em sorprèn aquesta cosa de la connectivitat que continuï... Suposo que també beneficia totes les parts, el fet que hi hagi connectivitat.
Suposo, no sé, també diuen que Ucraïna és un... que la inversió, diguem-ne, en connectivitat i en la xarxa d'internet és una de les apostes que va fer el govern ucraïnès ara fa uns anys, i que la xarxa de telecomunicacions, com a mínim a les ciutats més grans, deien, allò llegia per ahí, que és una infraestructura molt sòlida. I encara parlant d'Ucraïna, hem sabut també que es donaran recompenses milionàries per identificar ciberatacs russos a Ucraïna.
Sí, és que abans de la invasió militar de la setmana passada, al gener ja hi va haver una altra invasió, i va ser precisament a la xarxa, no?, amb diversos ciberatacs que s'havien localitzat des de Rússia, concretament contra estaments del govern ucraïnès. Doncs ara Estats Units, atenció, ofereix recompenses de fins a 10 milions de dòlars, 10 Carai. Milions de dòlars, per identificar qualsevol ciberatac rus.
Però als Estats Units dius al govern federal d'Estats Units?
Al govern.
Carai.
Govern, sí. Per qualsevol que sigui capaç d'identificar, bueno, qualsevol no. Qualsevol, jo no sabria fer-ho, identificar un atac contra infraestructures crítiques. Contra infraestructures crítiques entenem plantes nuclears, sistemes de bombeig d'aigua, centrals elèctriques, etcètera, etcètera. Que recordem que tot això avui dia, evidentment, està controlat per una infraestructura tecnològica. Doncs als Estats Units, el govern ofereix això, fins a 10 milions de dòlars per qualsevol identificació de ciberatacs que tinguin com a punt de partida, no?, el país rus.
Aquí tu què hi veus més? Una qüestió de justícia o de trobar gent capaç que després pugui treballar al servei del govern federal americà?
Doncs mira, les dues coses. La primera, evidentment, doncs és una eina més, és una arma més, no?, per poder lluitar contra aquests atacs, no? L'altra és, evidentment, si tu localitzes algú, un hacker, que és un crack, per dir-ho així,
clar,
doncs fàcilment el pots reclutar. És una prova de feina en tota regla, no?
Sí, sí, exacte, sense haver d'enviar currículum.
Sí. Exacte, sí, sí.
Josep Lluís, ahir començava el Mobile World Congress 2022 i ara m'has de desenvolupar el titular perquè, clar, el mobile és un monstre d'esdeveniment. I el titular que m'has posat aquí és la càrrega de bateria dels mòbils i els portàtils. Matisimo, sí, sisplau, això.
A veure, per començar, el mobile és un mobile una mica descafeinat aquest any, perquè bueno, ja fa un parell d'edicions que no s'està fent per la pandèmia, com tots els grans esdeveniments. Algunes marques, alguns fabricants han decidit no participar tampoc aquest any, o fer-ho, en tot cas, de manera virtual. Per tant, això també s'està traduint una mica amb una manca de novetats o de apostes potents, no? I al final, el que s'està veient aquests dies, recordem que el mobile va començar ahir a Barcelona, el que s'està veient és presentacions de sobretot de dispositius mòbils, de telèfons mòbils, que cada vegada tenen com a característica principal la capacitat més ràpida de la bateria, la capacitat de càrrega de la bateria de forma més ràpida, no? Per exemple, Oppo, aquesta segona marca de Xiaomi, sí, ha presentat un dispositiu que carrega la bateria al 100% en 15 minuts.
Carai.
Bueno, està bé.
Sí.
Avui dia, tenint en compte com anem tots plegats de temps, doncs mira, que tu tinguis el mòbil carregat al 100% en un quart d'hora, doncs no està gens malament.
I va, anava a dir, potser és una bona cosa no parlar de grans novetats i parlar d'aquestes coses que ens arreglen una, sí, mica més el dia a dia, no?
Exacte, sí, sí, també és una bona reflexió. Vull dir que al final, qui no ha patit per quedar-se sense bateria en un moment crític, no?, i haver d'esperar-se o no trobar el carregador i haver-se d'esperar que t'hi deixin un altre i ja és hora, doncs vinga, dues hores per esperar que tinguis un mínim de càrrega de bateria. Doncs mira, ara tots els models que s'estan presentant aquests dies al mobile, doncs tenen com a característica que cada vegada les bateries es carreguen de forma més ràpida, si més no, amb un percentatge molt, molt alt, entre el 80 i el 100%. També s'estan presentant molts ordinadors portàtils amb aplicacions i molt orientats al teletreball, perquè a ningú se li escapa que, evidentment, estem tornant a la normalitat. Tu ara parlaves amb l'alcalde de Verges que hi ha ganes, no?, de tornar a la normalitat i a les coses presencials, però el que és innegable és que hi ha una part de teletreball i també d'esdeveniments online que han arribat per quedar-se. I ara, doncs, en el mobile estem veient també molts portàtils, ordinadors portàtils, que s'estan presentant, doncs, amb aquest objectiu, amb aquest entorn d'aplicacions pensats especialment doncs, per teletreballar amb aplicacions en núvol, amb eines de connectivitat més avançades, videoconferències, etc.
Que ja deuen portar de sèrie el Meet, el Zoom, el Teams...
Exacte, i facilitar la vida una mica a l'usuari i no haver de fer el que va haver de fer amb les esforçades el 2020. Vinga, va, trobar plataformes a veure quina és la que millor funciona. No? Uh-huh.
Llegíem també una cosa que vaig trobar interessant d'aquesta edició del Mobile, que es presenten plataformes de programació per gent no experta, en el que un usuari sí. sense coneixements tècnics pot crear una aplicació.
Sí, una mica d'un kit, no? Vindria a ser un kit de programació, el teu primer kit de programació.
Sí, la tecnologia low-code, em diuen. Sí, bueno, per sí, exacte, per damis. Jo hagués dit inexperts, per no faltar, però...
Bueno, però, no, amb carinyo, eh?
Sempre amb carinyo. Doncs escolta, veurem al final d'aquest Mobile a veure què ens depara i si alguna sorpresa una mica més rimbombant, doncs podem seguir parlant la setmana que ve. I si no, doncs sí. Mira, Mobile finiquitat i fins any que ve. Exacte.
Sí, sí. Que per cert es quedaran, vull dir, sembla que es quedaran de forma permanent a Barcelona.
Sí, això sembla. Està bé, perquè això deixa quartos.
Deixa diners,
també.
No? Sí. Deixa calerons.
Tu diràs. Hi ha dies que no els guanyo els diners que deixa el Mobile.
Ja dius que sí, vol dir?
Sí, m'agradaria. Lluís, que vagi bé. Fins la setmana que ve. Adéu, bona setmana. Nou i un minut del matí, gairebé temps abans d'acabar el programa per fer un últim repàs a la previsió del temps, Marc Vilà.
De moment, avui dimarts, tenim un dia bàsicament assolellat, sobretot ara al matí. La tarda serà una mica més ennuvolada, amb risc d'alguna gota, però si es dona seria poca cosa i suau. Les temperatures aniran dels quasi 0 graus matiners que estem tenint en aquest moment als 17 al migdia. Un nou dia amb molt contrast entre el dia i la nit, entre el matí assolellat i la tarda més ennuvolada.
Doncs mira, si no fos perquè realment fa falta que plogui, diria, hòstia, una altra vegada s'acosta el cap de setmana i perquè s'anirà acostant i a mesura que s'acosti no tingueu por que plourà, una mica, just per emprenyar, però vaja, insisteixo, com que necessitem que plogui, doncs ja ens va bé. Dèiem, són les 9 del matí i un minut, gràcies per fer-nos confiança. Ara, tan bon punt acabem el supermatí d'avui, l'Àlex Mata pren el relleu de la programació de Ràdio Capital presentant la millor música del món. I si voleu seguir connectats a l'actualitat del Baix Empordà, podeu fer-ho les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat, en el nostre informatiu del migdia, que, com dèiem abans, és digital i us hi podeu subscriure a través del nostre web, o a l'informatiu del vespre, aquest informatiu viral que cada dia també podeu veure a través d'Instagram de la mà de la Marina Saura. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà a les 8. Que vagi bé, bon dia, bon dimarts. Adéu-siau.